Salutacions. La gestió del govern valencià de la Dana ha posat en el debat públic com han de ser les actuacions dels governs en les emergències i, sobretot, en la reparació dels efectes posteriors. Sant Cugat disposa del document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM, una eina homologada per la Generalitat el 2024 per coordinar actuacions municipals davant qualsevol risc. L'objectiu d'aquest document és minimitzar les situacions potencials de risc i, en cas de produir-se l'emergència, actuar ràpidament per reduir danys humans, materials o ambientals i intentar tornar a la normalitat el més aviat possible. Pel cap de Protecció Civil, Toni Royo, treballar amb previsió és clau per reduir els efectes d'una emergència, així com una ciutadania informada que apliqui sentit comú. Escoltem Toni Royo.
Ha de ser verídica la que dones. No podem dir que està passant una cosa en un lloc i hem d'actuar per un altre lloc i s'ha de confinar o s'ha d'evacuar, quan realment igual la informació no és aquesta i és una altra. Llavors, per això hem de tenir segurs i per això és tan important tots els mitjans de comunicació i d'informació i les xarxes que ho tinguem clar de que la informació ha de ser verídica i clar, estem parlant de la seguretat de les persones.
Més notícies. Arriben les festes de Nadal, un moment màgic, però també una època de l'any en què cal estar atents a la seguretat. Tant si estem fent les compres nadalenques, marxem fora uns dies, o comprem per internet, hi ha riscos que podem evitar amb una mica de previsió i coneixement. Per saber de què hem d'estar pendents, els agents Paco Bustos i Ana Massa, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, han ofert recomanacions per evitar ser víctimes de furts, protegir la llar, si anem de vacances, i identificar possibles estafes a internet. Nova jornada de vaga aquest dimecres a l'Institut Escola Catalunya, els treballadors contractats pel Paidós Fundesplai per la manca d'acord amb l'empresa i l'Associació de Famílies d'Alumnes, l'AFA del centre. La vaga serà de 7:45 del matí a 8:45 del vespre i no es prestarà el servei d'acollida al matí i tarda, el servei de cuina, menjador i les extraescolars. Després de dues setmanes de conversa amb l'AFA, el sindicat CGT va tornar a cridar a la vaga dimecres passat davant la manca d'enteniment amb l'Associació de Famílies, que dilluns passat va celebrar eleccions per escollir nova junta. I en clau esportiva, el DSB Club Voleibol Sant Cugat participarà per quarta edició consecutiva a la Copa de la Reina, després de finalitzar amb 8a plaça. Una competició que es disputarà a Menorca del 13 al 16 de febrer. I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, a Instagram i constantment als diferents butlletins horaris i també a actualitzada la informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
És la primera novel·la gràfica i, per tant, el debut en aquest gènere de Glàfira Smith. L'autora, veïna de Valldoreix, va presentar aquesta novel·la dijous passat a la llibreria El Pati de Llibres i avui la presenta al Faves Comptades. Andrea Ferrando, benvinguda.
Gràcies de tenir-me aquí.
Glàfira Smith, aquest és el teu nom artístic.
Sí.
D'on sorgeix aquest nom?
Doncs mira, la meva besàvia es deia Glàfira i quan jo vaig néixer la meva mare em va voler posar Glàfira, però com que la meva besàvia vivia, li va prohibir. Li va dir, no li posis aquest nom a la nena. Però a mi és un nom que sempre m'ha agradat i a més ella me'l va posar de segon nom. Em va dir Andrea Glàfira, va dir, d'acord, Glàfira de primer no, però de segon sí. I llavors, a l'hora de començar a escriure i fer novel·les gràfiques i còmic, com que parlo molt de moltes coses autobiogràfiques, vaig pensar que era una bona manera de protegir a la gent sobre la qual escric. La meva mare, o el meu pare, o la meva vida. Perquè els que em coneixen ja saben que sóc la Glàfira. És un nom que he fet servir sempre. I Smith, perquè sóc mig britànica, llavors perquè vaig pensar, posa un nom difícil, com és Glàfira, I un fàcil, com és Smith, i a més una mica més internacional. I ja està.
Doncs has fet una bona combinació.
Sí, sí.
No? Mira. Com a nom artístic queda fantàstic, eh?
M'agrada que t'agradi. A mi sí, m'agrada sí, molt. Sí. Glafira m'agrada molt. És un nom antic.
És com molt genuí, és molt... molt...
Bueno, i també hi ha aquesta cosa que de reivindicar el nom d'aquesta besàvia, que ella era una dona de Barcelona, al carrer Bruc, una dona molt potent i que li feia vergonya dir-se així. Llavors jo és com que el reclamo el nom i li dono vida.
Clar,
no?
Que sí, clar que sí. Dèiem que dijous passat es va fer la presentació d'aquesta novel·la, Trufa. Com va anar?
Va ser espectacular.
Sí?
Espectacular, sí, 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 sí. Em vaig quedar morta perquè d'entrada va ploure moltíssim. I llavors la gent que va venir, jo crec que érem unes 50 persones, ben bé, allà.
Home, no
allà
està malament,
Kibitz.
Eh?
Sí.
No està malament.
Sí, sí. I va ser molt emotiu i no sé, molt, va tenir molt bona rebuda. Va agradar molt a la gent, estava tothom molt content. I hi havia el Bernat Puigdovella, de Núvol, i el protagonista de la novel·la, també, que és un còmic...
Clar. I és, ara parlarem
d'això, no?
Sí, sí,
però
sí,
també
sí.
Hi havia el protagonista de la novel·la.
Un dels protagonistes. És la primera presentació que fas, de Trufa?
No, era la segona. Però va ser molt diferent, realment. La primera va ser a Barcelona, el dimarts, i el dijous a Sant Cugat.
Que bé, a casa.
A casa. M'ho has tret de la boca. És el que anava a dir, a casa.
A veure, explica'ns una mica la història d'aquesta novel·la. Quina és la història de Trufa, la que expliques tu a Trufa?
La que explico a Trufa. Doncs la novel·la és la història de la Trufa, que és una gossa labrador de color negre, que va viure 17 anys, que vam tenir a casa, i és la història de la seva vida d'aquests 17 anys. En aquests 17 anys, el seu amo, el José Luis, que resulta que és el meu pare, li passen moltes coses. I llavors la Trufa tot ho veu, tot ho veu. Llavors la novel·la està explicada des del punt de vista del gos, però per explicar la vida del José Luis amb la seva dona, amb la meva mare.
Per tant, són dos personatges principals,
sí.
la gossa, la Trufa, i el teu pare, el
sí.
José Luis.
Sí.
Però volem conèixer-los una mica més, com són cadascun d'ells. Com és la Trufa, com és el José Luis?
La Trufa és un cadell de labrador, i qualsevol persona que hagi tingut un cadell de labrador, de gos labrador, sap exactament del que parlaré. En el nostre cas es va menjar tres calcetes, sostens... mòbils, tres Vaja. Mòbils, mitjons, ulleres de sol i ulleres graduades normals, o sigui, era... Tinc el cotxe tot ratllat encara de la... Era molt tremenda. Era una gossa molt inquieta, però molt, molt carinyosa i molt enamorada del meu pare, del seu amo.
Tenien una relació molt especial.
Molt especial, molt especial. Ella estava, encantada amb ell. I ell, al principi, feia veure que no, però ja d'entrada ella se'l va guanyar, perquè és que era guapíssima i encantadora, simpàtica, i se'l va posar a la butxaca.
Ja.
I ell va caure rendit als seus peus, també.
I el José Luis?
El José Luis és un home, com dic jo, en l'inici de... la dedicatòria de la novel·la, del llibre, dic que és un home ple de colors, que és l'home de colors, perquè és un home... és extraordinari. És un tio amb una vitalitat i un charme natural d'aquests divertits. Si el tinguéssim aquí, no pararíem de riure, t'encantaria.
Sí.
Algun dia, la següent...
Jo crec que el convidarem.
L'hem de portar, perquè és que...
Sí.
I és una persona que va ser un executiu de molt èxit, que treballava per una multinacional americana i un tio molt triomfador i al mateix temps apassionat de l'art, un tio molt sensible però que no ho sembla, no? Que pot... i un bon vivant, una persona que no vol patir a la vida. Ell vol estar feliç i content i no vol problemes, ell no vol problemes.
Que bé. I escolta'm una cosa, d'alguna manera és un homenatge?
Sí,
no?
És un homenatge, i tant, i tant. És un homenatge a diverses figures, eh? És un homenatge, sí, és un homenatge als gossos, sobretot, perquè trobo que són aquests éssers que viuen, ens acompanyen a la nostra vida i que veuen les coses, que ho veuen totes les intimitats, ho veuen tot. Són com els gossos i també, jo en aquest cas he posat la trufa, que és un gos, però podria ser un gat, saps?
Els animals de companyia.
Els animals de companyia.
Sí, els que tenim aquests a casa, sí.
Exacte. I després un homenatge molt gran al meu pare, als meus pares, però sobretot a ell, perquè és un tio molt especial.
Sí. Ja ho veig, quan parles d'ell. I escolta'm una cosa, quins són els temes que vas tocant al llarg de la novel·la?
Mira, hi ha un tema que és... Per mi va ser molt interessant. Jo el que volia era explicar l'evolució d'una persona com el meu pare, no? Que jo vaig veure una evolució... que és el que em va fer escriure el llibre, de fet. Vaig veure un canvi en el meu pare. Quan... Ara us faré spoilers, perquè un dels temes que tracta la novel·la és el dol. D'acord? Hi ha dos dols en aquesta novel·la molt, molt marcats, no? És el dol per la meva mare, que va morir, i és el dol per la gossa, que també mor.
Sí.
I ja us he fet els mega spoilers de la novel·la, però no passa res.
Però el camí és el més interessant, eh? Ho he de dir. El camí, tal i com ho explica la Glàfira, jo crec que és molt suggerent, és com molt especial,
sí,
podríem dir. I després ja explicarem per què, però seguim explicant els temes.
Sí, aquests temes del dol, que us faig spoiler, però en realitat no ho és, perquè ja comença així. O sigui, tu ja ho veus, que hi ha alguna cosa que passa, no? I volia parlar sobretot d'aquest canvi, d'aquesta evolució que fa el personatge del meu pare, no? Que és una cosa que vaig veure en la realitat.
Sí.
Vull dir, el meu pare... És un home, com us he explicat, que és una persona que estima la vida i que no vol problemes i que vol passar-s'ho bé a la vida, però que la vida ataca, la vida embruta, la vida té moments que són difícils.
I és dura.
I és dura. I llavors, clar, ell d'alguna manera no vol connectar amb aquests mals moments i fuig dels problemes una mica. Però després de la mort de la meva mare i quan tocava... a dir adéu al gos, ell va venir i va connectar amb aquests moments. I llavors això a mi em va emocionar moltíssim, perquè vaig veure una evolució que jo no coneixia, un pare que no coneixia.
Un altre José Luis vas veure,
altre,
no?
Un altre pare que jo no coneixia. I és aquesta cosa també, trobo que deu ser com generacional, no? Que els homes de l'edat del meu pare, no, de tenen ara 70, 80 anys, que són uns homes que han passat per moltes coses, que venen d'una època que ja ho posa a la contracoberta del llibre, no? Que són d'una altra generació, que on les coses s'han de guardar, on no pots connectar amb segons quins sentiments, és, no?
Uh-huh.
I veure que ell feia aquest pas, doncs era superemotiu, i llavors també és aquest homenatge, no? Aquest reconeixement, aquesta feina que ell ha fet, aquest treball intern, no? I del qual jo estic molt orgullosa, molt...
No jo sé. Crec que hi ha molta gent que es pot sentir identificada. I quan dèiem que el camí, o sigui, el que tu expliques a la novel·la, aquesta història, és com molt especial, ho dic perquè és una narració, diríem que molt creativa, té un estil artístic que és molt peculiar, perquè fa servir el que seria la visió de la trufa,
sí,
amb uns colors determinats,
sí,
i després la visió del teu pare,
sí,
i s'identifica, doncs, qui és el protagonista en cada moment, en cadascuna,
exacte,
de les imatges.
Sí.
Això com et sorgeix així? Perquè...
Doncs mira, perquè hi ha aquesta creença que diuen que els gossos veuen blanc i negre, que jo... No sé si és veritat o no, però jo no hi estic d'acord en aquest cas.
T'ha anat bé, per això.
M'ha anat bé, m'ho he inventat. M'he inventat i ho he posat al revés. I és que he fet que el que ella veu, que el que la trufa veu, és amb colors. I el que veiem des de fora, el que veu el meu pare i els altres humans i la gent del voltant, és en blanc i negre. Perquè trobo que en realitat ella és qui ens veu amb color, amb el nostre color, i a més amb els tres colors primaris, amb el vermell, el groc i el blau, no? Mm. He volgut jugar amb aquesta cosa que ella ens reconeix d'una forma molt primària. És així com ens veu ella, no? Amb aquests tres colors primaris. Llavors, el punt de vista d'ella sempre és amb aquests colors. I al final de tot, l'última de les últimes dues pàgines, veus l'explosió de colors, que per mi són tots els colors. Vaig voler fer unes pàgines amb tots els colors que pogués, amb roses, amb verds, amb tots els matisos, amb grocs, perquè trobo que és com la visió total, no? Aquest homenatge final, aquesta cosa positiva, aquesta... Perquè no és un llibre trist, trobo jo. Jo trobo que no és un llibre trist.
No. A més, és que...
És jo, real.
No, tu m'has explicat i m'has ensenyat la història. La veritat és que trobo que és un llibre molt... És que és molt, molt especial. Sí. No, és diferent.
És diferent,
sí. És singular, és molt singular.
Però diferent bé o diferent malament?
No, home, no, malament no. No, és que és molt... Sorprèn.
Sorprèn.
Sí, i jo crec que sorprèn per bé, perquè primer, és un gènere que entra molt, molt bé, molt fàcil, però el dibuix també és molt xulo. El fet que la narrativa es faci doncs, amb aquesta combinació dels Exacte. Colors i del blanc i negre, doncs també té el seu sentit. Sincerament, t'he de dir que és un llibre que val molt la pena per descobrir una altra manera d'explicar,
sí,
saps?
Sí, això m'ho va dir, em va fer molta il·lusió l'altre dia la món del pati de llibres, em va fer molta il·lusió perquè em va dir, crec que el vendré bé aquest llibre.
Bueno,
perquè...
jo crec que li han volat, no?
li han volat. Em va dir, crec que el vendré bé perquè és molt universal de públic. Em va dir que vol fer un club de lectura fins i tot amb els joves que té.
És que anava a preguntar si la Trufa està pensada per un públic en concret o...
Doncs no, la veritat no. És que és un públic adult. Jo em pensava que era per un públic adult i així és com l'he fet. Però al dir-me ella, que també ella creu que és fins i tot per nens lectors que siguin, que tinguin una mica de que els agradi llegir... Bueno, també, com que té poc text, és una bona manera d'entrar, sí, és el que ella em va dir. I, de fet, vaig tenir la primera ressenya així, o la més important,
sí.
Va ser la d'un amic del meu fill petit, que té 13 anys, que després de comprar el llibre, la seva mare el va comprar a la presentació el dijous i li va ensenyar al seu fill i aquest nen, que va a l'Arnau Cadell, va dir és el millor llibre que m'he llegit mai. I és un nen de 13 anys, jo vaig quedar morta perquè escolta, això sí que no.
Això sí que és una bona floreta.
És una superfloreta.
Això és fantàstic. I a banda del feedback que has rebut el dia de la presentació, o les presentacions del teu entorn, de les teves amistats, de la família, què t'han dit?
Doncs, mira, ha passat una cosa que m'ha passat diverses vegades, i és que, curiosament, els homes del meu voltant, que jo en tinc molts d'homes al voltant, molt macos i estupendos tots, però els homes del voltant, quan se l'han llegit, han plorat. Han plorat al llegir-lo. I és una cosa que a mi... Bueno.
Això és un símptoma també que han canviat les generacions.
Sí, exacte.
Sí?
Però fins i tot amics o gent i dones també han plorat, però m'ha sorprès que sobretot hi ha alguna cosa, suposo que com que parla d'un home i veus aquesta cosa d'ell, potser es senten identificats, no ho sé, però i la primera vegada que algú em va dir ostres, he plorat molt... A mi em va fer com cosa i no sabia com reaccionar, tot i que en el fons jo el que volia era dir, bien, perquè...
Perquè hi ha hagut una reacció, no?
Hi ha hagut una reacció, he arribat, no? Però ha agradat molt, ha agradat molt. També s'han sorprès de coses. El meu pare jo crec que està una mica com sobrepassat i entre emocionat i a vegades com que... Potser no explico, insinuo alguna cosa més personal d'ell, doncs potser això que ell reconeix, perquè potser els de fora no ho reconeixeu, però jo sí, i ell també. Clar. doncs potser amb això també es queda una mica com està en xoc, jo crec.
Ja. Glafira, no ens queda massa més temps. És una llàstima perquè, de fet, tu tens una trajectòria professional com a autora audiovisual molt àmplia.
Sí.
Molt àmplia. Fas il·lustració, audiovisual, còmic... Jo crec que podríem parlar tranquil·lament un altre dia i, a més, tens una trajectòria que ha obtingut ja alguns premis, eh?
Sí.
Per tant, jo crec que t'has de sentir satisfeta.
Sí? Estic molt contenta i no m'ho esperava, la veritat és que no m'ho esperava gens. Espero que a la gent li agradi molt i tothom que vulgui que m'escrigui i que em digui què li ha semblat i si han plorat o no.
Que serà la prova del cotó.
Exacte. Tampoc vull fer plorar, eh?
No, Trufa. Trufa és aquesta primera novel·la gràfica de la Glafira Smith. Us recordo, és veïna de Valldoreix, eh?
Sí.
La tenim aquí a casa. I res, és una bona proposta per aquestes festes de Nadal. És un bon regal, diria. No?
Jo crec que sí. A més, és així tan acolorit que fa il·lusió. No?
Que pot estar molt bé. Doncs deixem a la Glafira i li dic adéu a l'Andrea Ferrando i li desitjo també que tingui unes molt bones festes,
igualment,
que vagi molt bé.
Igualment a tothom. Moltes gràcies.
Gràcies per la visita.
Gràcies.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot.
Occident et desitja bones festes.
Al Nadal ens emmirallem en la il·lusió dels nens i nenes. Però a Catalunya, un de cada tres infants viu en risc de pobresa o exclusió social.
El Casal dels Infants aquest any hem garantit suport educatiu i social a més de 8.000 infants, joves, pares i mares. Ens ajudes a seguir actuant?
Dona ara a casaldelsinfants.org. Protegim la il·lusió.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Viu el Nadal amb el 91.5.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Viu el Nadal amb nosaltres. Cugat Mèdia.
El nostre convidat d'avui és pianista, baixista, compositor, arranjador i director musical. Col·labora a la ràdio i a la televisió i participa activament en projectes docents. L'heu pogut veure al concurs Oh Happy Day de TV3 i l'heu pogut sentir en solitari també amb els Pets i recentment el duet que forma amb Lluís Gavaldà. Estem parlant, ni més ni menys, que de Joan Pau Chaves. Joan Pau, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Encara aquí la darrera setmana abans de festes.
Molt bé, com molta gent, segurament, eh?
Sí, sí.
Ara fèiem un repàs a alguns dels teus treballs i col·laboracions, però ens hem deixat una col·laboració que potser és la més especial de totes les que has fet fins ara. Saps de què estem parlant, oi?
Home, imagino que sí.
Et sona Temps amb tu?
Sí, sí, sí. És una cançó molt bonica amb la qual... Bueno, hem tingut l'experiència de fer-la plegats amb el meu fill petit.
Ahà, amb el Pauet.
Això mateix.
I com ha estat el procés de creació de la cançó?
Doncs, mira, el procés de creació, doncs, la vida que a vegades ens fa molt ocupats i que ens fa viatjar i estar en molts llocs, i bé, quan els meus fills van néixer, jo vaig... Tenia molta feina, en aquell moment estava fent tele, precisament, ara comentaves això de Lo Happy Day, i les quatre temporals, quatre anys. Però tot i així, no tenia tot el temps del món, però tenia força temps per estar amb ells, i la veritat és que van ser uns anys molt bonics, però ara, de fa uns anys cap aquí, doncs horaris han canviat, les dinàmiques han canviat, i em falta temps. No? Llavors, en un d'aquests viatges d'aquests darrers temps, doncs bé, vaig començar a escriure una cançó que evocava una mica aquests temps de Nadal i que pretenia explicar això, no? Que realment un dels millors regals podria ser això, no? El temps, no?
Clar.
Que Miquel Martí Pol deia que el temps no es guanya ni es perd, sinó transcorre i nosaltres també transcorrem, no? I es tracta d'aprofitar-lo, perquè... comença i s'acaba, després torna a començar, no? Llavors, és una mica nostàlgica, és una mica d'enyor, també, i sorgeix d'aquí. Llavors, amb el temps, una vegada la tenia escrita, els meus fills canten molt bé, però el gran ja ha canviat la veu. I el petit encara conserva la veu blanca, i en Pau canta molt bé. I estava a casa, i la tocava, i em deia, ostres, aquesta cançó... és molt bonica. I vaig pensar, ostres, i per què no la cantes tu?
Clar, clar.
I així va ser.
Però llavors, quina és la vinculació del Pau Petit amb la música?
En Pau, bueno, aquí a casa, lògicament, hi ha molta música. Ells ballen, canten, toquetegen algun instrument. Tampoc, jo no, els he deixat molt espai perquè ells, si volguessin dedicar a tocar algun instrument o no... Però, va, jo el que penso és que han de fer moltes coses, van a dibuix, fan atletisme... Molt de temps tampoc hi ha, però sempre estan cantant i tenen moltes influències, els interessa molt, participen en alguns d'aquests campus rock que a vegades faig, també, doncs, també hi venen. Bé, la vinculació amb la música és aquesta, i que llegim, escoltem música i estan... Bé, som partíceps de tots aquests moments.
I de totes aquestes coses que fan, Joan Pau, que ara ens comentaves, tu notes si tenen un especial interès per la música?
Sí, evidentment. Evidentment, o sigui, el fet que en Pau hagi volgut cantar aquesta cançó i que entengués el que explica, no? Que realment... amb una cançó es poden dir moltes coses. Una cançó emociona. Jo ho veig quan ells canten cançons. A vegades amb en Martí agafem la guitarra i comencem a tocar cançons nostres o d'altres, no? El que se'n diu covers, i veus que ho canten amb emoció. Això per mi és meravellós, més enllà de si algun dia s'hi volen dedicar o tenen més o menys nivell. S'emocionen, i en Pau, que encara és més, crec que és més visceral que el Martí, encara se li nota més, i està tan emocionat que a l'escola cantaran pel concert de Nadal i cantaran la cançó, i està super emocionat. Ah,
mira que bé. Home, clar, serà molt especial, això és compartir una part de la teva intimitat, no?, amb la resta.
Exacte.
Bé, doncs ja veurem quin camí trien, eh? Temps al temps, a veure què és el que fan.
Exactament.
Escolta'm una cosa, ara parlem d'un altre dels teus projectes. Enguany celebreu el 40è aniversari dels Pets amb una gira de 10 concerts. Com encares aquest tour pel territori?
Doncs la veritat que molt bé, molt content. El grup fa 40 anys. Crec que això, llevat, diria, a nivell de grups, no de solistes, a nivell de grups, crec que només hi ha l'alarma que hagi fet tants anys d'història en actiu.
Sí.
I els Pets, jo crec que ja és llegenda viva, no? Llavors, hi ha molts discos, hi ha molt repertori, i s'ha decidit de fer aquesta gira de 40 aniversari, també amb aquest doble vinil que hem tret, amb tots una sèrie de grans èxits de tota la història, de tota la discografia. I clar, és una gira molt especial, perquè oferirem dos concerts diferents, en els quals un concert són dos discos íntegres i l'altre concert és dos discos més íntegres, no? Estem parlant de dos formats de concerts diferents, un que seria el Calla i Balla i el Som, que és el segon disc i el penúltim, i després el Bon Dia i l'Agost, dos discos que estarien a la meitat de la discografia de la carrera. No? Llavors, clar, per nosaltres és exigent, perquè clar, és un repertori de gairebé 50 cançons, i llavors, clar, normalment oferim concerts de la meitat, no? que bueno, que ja és un concert llarg. Els Pets normalment oferim 2 hores de concert. Clar, aquí ens estem anant al doble, no? Llavors això, bé, estem assajant i ens exigirà, sobretot quan tinguem 2 concerts seguits, que ja ens passa, perquè obrirem gira l'1 de febrer, 1 i 2 de febrer, l'Auditori de Girona, i un dia farem una proposta i l'altre dia farem l'altra. I està sent bonic perquè hi ha llocs que ja ens han contractat i que ofereixen, o sigui, ens contracten per una d'aquestes propostes, però al final, el dia següent, ens tornen a contractar per fer l'altra proposta, no?
Ja.
Llavors, bé, serà maca i seran, ja et puc, ara no et puc dir més coses, però ja et puc assegurar que seran més de 10 concerts.
Molt bé. Tu et vas incorporar al grup l'any 2006, quan el grup ja estava consolidat, vas anar...
No?
No,
perdona, t'he de corregir. No,
vinga.
No. Vaig entrar el 2001, amb el Respira.
El 2001?
Sí.
Molt bé. Què ens podries dir de la teva experiència amb un dels grups més emblemàtics del panorama musical català?
Home, jo crec que l'experiència és meravellosa, perquè al final han anat passant els anys sense voler, jo em van sorgir altres coses i m'anaven sorgint altres coses, i tot el que m'anava sortint que no em permetia combinar-m'ho amb els Pets, no sé, tenia com una intuïció que havia de seguir. I clar, a còpia dels anys, imagina't, fa 23, farà 24 anys, sí, que vaig amb ells, els hi faig la direcció musical, doncs a part de l'encaix en el grup, clar, hi ha una estima, ja hem compartit moltes coses a nivell professional i a còpia dels anys a nivell personal. I fruit d'això també és aquesta no, darrera època que amb en Lluís hem format aquest duet i que hem fet coses realment diferents de Pets i meravelloses també, que ens han unit molt. Però el cas dels Pets és el que et deia, o sigui, curiosament era un dels grups de la meva generació, dels anys 90, i després ja em va deixar d'interessar aquest moviment, ja vaig estar per altres, bueno, els meus interessos es van centrar en altres coses, i després, mira, tot torna, no? I em van oferir de si volia anar, jo m'ho vaig prendre, bueno, com una experiència, i al final ha resultat ser, doncs, un dels projectes de la meva vida, no? I en el qual, doncs, gaudeixo, he gaudit, he après, no sé, he aportat, els he fet créixer, ells m'han fet créixer, no sé, és bonica, és una història bonica.
Musicalment, què és el que has après amb ells?
Home, musicalment, mira, hi ha una cosa que és molt, molt, molt important, que crec que jo a vegades els dic als meus alumnes, no? que és el saber estar. O sigui, jo que he fet música de publicitat, que vaig estar a Lo Happy Day, un programa de tele, fent la direcció musical, t'has de saber situar una mica, has d'entendre una mica el que és el que se't demana, o què és el que tu, humilment, pots aportar per sumar, no? I en els Pets també, en el seu moment, em va requerir això, de dir, bueno, aquí estic no per fer probablement el meu projecte al 100%, és què és el que jo puc aportar, no? I això ha sigut un aprenentatge, perquè quan et poses a treballar en equip, jo crec que tots hem d'assumir una mica aquest rol, no? Que és el que, quina és la peça que jo puc aportar. I crec que amb aquest plantejament tu creixes, els altres creixen i en definitiva el projecte suma i creix. I els Pets també, i de quina manera, doncs per mi en aquest aspecte ha sigut un aprenentatge, a part de tota la música que m'han ensenyat a nivell de referents, no? O sigui, tant en Joan i en Lluís especialment, són grans melòmens, coneixen molta música i m'han donat l'oportunitat de conèixer referents.
L'any 2011 vas publicar el teu primer disc en solitari, Malic del Món. No fa tant, el 2021 vam poder escoltar Cançons de fi de segle. Quina és la teva experiència com a solista?
Bé, bona. A veure, jo, el problema que jo tinc un problema és que sóc molt eclèctic. I llavors, hi ha aquesta tendència d'encasellar-nos, no? La necessitat a nivell de crítica musical, a nivell de discogràfica, a nivell de promoció d'encasellar-nos, no? Jo, és un problema perquè la gent a vegades t'ho diu, no? Ostres, però cap a on vaig? No ho sé cap a on vaig. I Malic del Món responia una mica a la necessitat, després de tants anys de fer feina pels altres o de col·laborar amb els altres, he fet produccions, etcètera, etcètera, de fer una mica el que a mi em venia de gust. I, clar, jo, a mi m'agrada molt la música jazz, fusió, rock-pop, no? Però també m'agrada molt la música clàssica, m'agrada molt la música jazz, i a vegades és tot un dilema, no? Però jo tenia ganes de fer un disc de cançons, no? O sigui que, per tant, estem parlant dintre de la gran bombolla del pop-rock, però sempre amb aquestes cosetes, amb aquestes dosis, amb aquests aromes de jazz, no? I llavors Malic del Món anava una mica en aquesta línia, amb la voluntat també d'escriure en català, que és com jo em sento més còmode, i va estar bé, vaig fer prop de 20 concerts, per tot el territori. Era un format que també em permetia combinar-ho molt bé amb els Pets, i ja començava a fer tele també, i ràdio, bueno, era fàcil. I Cançons de fi de segle, doncs, era una cosa totalment diferent, no? Sortíem de la pandèmia, havent estat a casa tocant el piano, recuperant la idea aquella de quan estudiava, no? D'haver estat tu tot sol amb el piano, sí. I no sé, també amb la pandèmia de venir, a tots ens va passar una mica, no? Que va haver aquesta regressió de tornar a temps passats o a records, no? I clar, estant tan en contacte també amb aquest repertori, vaig estar tocant un parell d'anys amb en Josep Tió quan ell anava en solitari, tinc molt bona amistat amb els Laxen, tota aquesta colla, doncs, a part de ser la banda sonora de quan jo era adolescent, doncs també són amics, i vaig pensar, ostres, vaig a plantejar unes cançons, vaig a revestir-les només en piano, i aquí està la cosa, la cançó de fi de segle.
I escolta'm una cosa, tens algun projecte entre mans en solitari o no?
Sí. La veritat és que voldria fer dos discos més. Un, que seria una mica en la línia de Malic del Món, que és, bueno, ja fa temps que tinc idees de garetes al calaix, i sí, tard o d'hora en tornaré a fer un altre, perquè em ve molt de gust. I després també vull tornar a fer un altre disc a piano solo, però aquest de composicions originals, un piano així, bueno, textures una mica el mateix, una mica potser més obert, però minimalista, i vull fer postals sonores de Sant Cugat.
Ah, mira.
Sí, sí, és una idea que també tinc, que ja tinc unes quantes idees, però bé, el que cal és tenir temps i tranquil·litat, que tampoc cal que hi hagi de venir una pandèmia per això.
No, però no crida molt mal temps.
No, doncs la veritat és que sí, ho aniré fent, però clar, entre les classes del conservatori, encàrrecs que em fan, la gira amb els Pets, campus rock, família i tot plegat, doncs em costa a vegades tirar endavant projectes.
Clar, home, és que déu-n'hi-do, eh? Ets un col inquiet, eh?
Sí, de moment, mentre el cos ho permeti, sí.
Clar que sí. I escolta una cosa, què ens pots explicar del duet que formes amb en Lluís Gavaldà?
Home, doncs que ha sigut divertit, ha sigut tornar gairebé als orígens, perquè acostumats amb els Pets, de que tenim un staff tècnic que ja fa un munt d'anys també que venen amb nosaltres, que arribes, que tot està muntat, que qualsevol cosa que necessites tens allà membres de l'equip que t'ajuden i que t'assisteixen, doncs mira, aquí ha sigut com quan al principi, agafar el cotxe, carregar una guitarra, un baix i un piano, i anar-te'n sense management, perquè teníem la nostra oficina de management està a Londres, com en Lluís, i anàvem remotament, o sigui, anàvem sols per tots aquests indrets, i hem fet 30 concerts aquest 2024, i ha sigut divertidíssim, perquè hem anat a llocs preciosos, a llocs on normalment amb els Pets no hi aniríem, o no sé, raconets, no? Castells petits, perduts...
Més íntim, no? Més íntim.
Totalment. Allà, i allà ens rebia qui fos de producció, després per anar, si ens quedàvem allà a dormir a l'hotel, doncs també va pel nostre compte, i tots dos al cotxe, explicant-nos coses, escoltant música, sobretot barallant-nos a veure qui posava la cançó primer, i fent endevinalles a veure què sonava, i els concerts, doncs, molt divertit, una juguesca, un divertimento, no? Agafar cançons dels Pets, versionar-les en aquest sentit minimalista i fer un guilty pleasure i barrejar-la, doncs, amb Morrison, amb Barry White, amb Bruce Springsteen, amb Wilco. Ha sigut molt, molt divertit. Ha sigut molt divertit.
I ho seguirem sentint com a duet en els pròxims anys?
A veure, ara... això va néixer just després de la pandèmia, l'any 20, perquè amb els Pets no podíem sortir, perquè els grans formats, els concerts de grans formats no estaven permesos, i fruit d'un encàrrec de finals de l'any 19, que per una gira del curt circuit, em sembla que era, vam fer 3 concerts, i després, com que no, l'any 20 no vam poder fer concerts, la gent va demanar, ostres, i per què no ho feu, no? Llavors hem anat fent durant aquests anys, però hem intentat de no contraprogramar-nos amb Pets. O sigui, clar, aquest format, tens 2 membres dels Pets amb un petit format, i clar, o sigui, és diferent artísticament que amb el gran format. Sí. Llavors, quina és la premissa? Que mentre Pets estigui de descans, faríem el duet. I és el que ha passat enguany. Enguany sí que estàvem de descans amb els Pets. En Lluís fa 3 anys de treure un llibre que es diu Sona la cançó, que és un llibre molt divertit i per descobrir moltes cançons, me'l recomano molt. I fruit d'aquest llibre vam muntar aquest espectacle que hem fet aquest any. Llavors, de cara al futur, ara toca Pets. Ara l'any que ve toca aquesta gira que serà, jo crec que serà una gira força activa. I tal vegada, quan acabi aquesta gira, doncs potser el 26, el que sí que et puc dir és que hem quedat molt contents, hem fet 2 cançons originals els dos, que vam publicar febrer-març. Ha sigut molt bonic, ens hem passat molt bé i crec que podria ser perfectament que quan en Pets tinguem descans, tornem a sortir.
Doncs, escolta, ens queda molt poc temps. Tinc una qüestió més, perquè, de fet, podríem estar aquí xerrant una llarga estona, perquè hi ha moltes qüestions més, però només et voldria demanar pel que li demanes tu al 2025.
Ostres, temps amb tu. tens amb tu. Jo el que voldria és que això, que el temps que tenim, que el puguem aprofitar al màxim, que el puguem gaudir. El temps que tenim, però en general, quan ens dediquem a fer una cosa, quan tu et dediques a fer el teu programa de ràdio o quan et dediques a preparar el teu programa de ràdio, no? Quan estem amb la parella, quan estem amb els fills, quan estem amb els amics, quan estem fent un viatge, quan... No ho sé, a mi, no ho sé, tinc un problema amb el temps perquè sóc bastant apassionat de dedicar-me al que sigui, clar, a les relacions o al que faig, i sempre se'm queda curt, i em costa gestionar-ho. Per tant, vull temps amb tu, vull temps amb les coses per gaudir-les.
Doncs ens sumem a aquesta petició, temps, que és molt valuós. Joan Pau Chaves, moltíssimes gràcies per passar pel programa. Que tinguis una bona entrada i sortida d'any. Que vagi molt bé.
Igualment a vosaltres. Una abraçada.
Gràcies.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Viu el Nadal amb el 91.5.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu.
I per acabar el programa d'avui us deixem amb els usuaris del taller Jeroni de Moragues. L'Espai per tu avui ens parlaran d'activitats del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, de la Marató de TV3 i de la celebració del Nadal al Jeroni de Moragues, a més dels Pastorets. Us deixem amb per tu.
Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, me'n moriré.
Bon dia, Sant Cugat. Benvinguts a una nova edició del nostre programa, on avui abordarem temes d'actualitat i tradició amb un enfocament especial en les celebracions i esdeveniments que marquen el final d'any. Avui m'acompanyen en Roger Roca, en Emili Alfonso, en Rosa Llopis, en Xavier Gasó i la Marina Mira. Començarem parlant sobre el Dia Internacional de la Discapacitat, una jornada de reflexió i sensibilització per fomentar la inclusió social i els drets de les persones amb discapacitat. Després, ens farem ressò d'un succés trist que va marcar la ciutat, l'incendi al centre Flor de Maig de Cerdanyola. També dedicarem un espai a la Marató de TV3, on parlarem de la solidaritat i les iniciatives locals per contribuir a aquesta causa tan important. A Sant Cugat, com a molts llocs, la solidaritat es fa palpable en moments com aquests i analitzarem com la comunitat s'ha unit per recollir fons per a la investigació de les malalties respiratòries. Com no podia ser d'una altra manera, també ens centrarem en la celebració del Nadal al taller Jerònim de Moragues, una jornada de festa, tradició i convivència amb activitats que porten la màgia del Nadal a tots els participants, des de xocolatades fins a grans dinars i activitats recreatives. I per acabar, ens endinsarem en una de les tradicions nadalenques més arrelades de la nostra cultura, els pastorets. Aquesta representació nadalenca, que s'ofereix en molts municipis de Catalunya, continua sent un element fonamental de les festes nadalenques. Analitzarem com es viu aquest espectacle a diferents localitats i com s'ha anat adaptant als temps moderns, mantenint intacta la seva essència. Comencem, doncs, amb en Roger, que ens farà 5 cèntims de les diferents activitats que es van fer per commemorar el Dia de les Persones amb Discapacitat. Endavant, Roger.
El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat es va celebrar el passat 3 de desembre. Ha estat una efemèride que ofereix una oportunitat per fomentar la inclusió i servir-se sobre els drets i benestar de les persones amb discapacitat. Enguany, l'Ajuntament de Sant Cugat ha preparat un ampli programa d'activitats pensat en totes les edats i adreçat a tota la població. Les jornades van començar amb tallers de servició a les escoles, on els estudiants van participar en dinàmiques que promouen l'empatia i el respecte envers les persones amb discapacitat. A més, han dut el tema en terme un fòrum obert de la Casa de Cultura, on experts en drets de les persones amb discapacitat van debatre sobre els avenços aconseguits i els reptes pendents. També es va fer una exposició d'art inclusiu al Centre Cultural. Pels amants de l'esport es van organitzar jornades d'esport adaptat al poliesportiu municipal. La nit va culminar amb un concert inclusiu l'aire lliure, on les bandes locals van oferir un espectacle per tots els assistents. Amb aquestes celebracions, Sant Cugat reafirma el seu compromís amb la inclusió a través d'aquestes activitats, mostrant que la diversitat és una fortalesa. El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat és més que una celebració i és un recordatori de la importància de crear una societat on tothom tingui les mateixes oportunitats i els mateixos drets.
Moltes gràcies, Roger. Ara la Marina ens parlarà de l'incendi que va haver-hi al centre de Flor de Maig de Cerdanyola. Endavant, Marina.
Dos ferits greus per un incendi en un centre de persones amb discapacitat a Cerdanyola del Vallès. Dos persones van resultar ferides greus en un incendi iniciat el diumenge 1 de desembre a la nit a Cerdanyola del Vallès, Barcelona, i que es va apagar cap a les 20 i 45 hores. Van informar el bomber de la Generalitat en un comunicat. Segons van autoritzar el bomber d'emergència, el SEM va atendre a 14 persones, dos en estat greu i 12 menys greus, i va activar a 9 unitats, mentre que els bombers van mobilitzar 11 dotacions terrestres, entre elles efectius del grup operatiu de suport gros. Al lloc també hi van acudir unitats de bombers de Barcelona. L'incendi va començar en una habitació de la segona planta d'un centre de persones discapacitades de la localitat situada a la carretera de Flor de Maig, on hi havia 37 persones, dos de les quals van resultar ferides greus i van ser traslladades a l'Hospital de Sant Joan d'Espí, Barcelona, i a Moisés Brugui.
Moltes gràcies, Marina. Ara passarem a una notícia molt més agradable. L'Emilio ens parlarà de la Marató de TV3 que es va celebrar ahir. Endavant, Emilio.
La Marató de TV3. Este año el programa se emitió ayer y fue presentado por el periodista Albert Om, con más de 15 horas de transmisión en vivo. Se dedicó a las enfermedades respiratorias, un tema crucial que afecta a más de 2 millones de personas en Cataluña. Estas patologías incluyen desde asma y las alergias respiratorias hasta la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, el cáncer de pulmón y la fibrosis pulmonar, entre otras. Representan la tercera causa de muerte en Cataluña, con un impacto importante en la calidad de vida, especialmente entre niños y personas mayores. El objetivo primordial de esta edición es recaudar fondos para investigación y sensibilidad a la población sobre la importancia de la prevención diagnóstica precoz y tratamientos de estas enfermedades. Se hizo hincapié también en los factores que pueden provocar estas enfermedades, como el tabaquismo y la contaminación ambiental en las ciudades. Hasta este momento se han recaudado 6,4 millones de euros.
Moltes gràcies, Emilio. Ara, el Xavi ens explicarà com celebrem el Nadal al taller Geroni de Moragues.
Aquest any, la celebració del Nadal, el taller serà més especial que mai. Les setmanes prèvies a la festa. Hem estat treballant amb entusiasme per preparar les decoracions de les sales i del menjador, entre llums, garlandes i altres ornaments. Tot ha quedat a punt per crear una atmosfera màgica i acollidora. Durant tota aquesta setmana tindran lloc diverses activitats festives per a gaudir, plegar-se i fer d'aquests dies una experiència memorable. Dilluns 16, la setmana comença de la manera més dolça amb una xocolata que reunirà tots els principiants i una excusa perfecta per començar a viure l'esperit nadalenc en companyia. Dimarts 17 es donarà pas a la creativitat i el talent amb un espectacle que promet emocions i diversió. El talent show comptarà amb atencions musicals i de ball que han estat preparades amb molta il·lusió. Serà una oportunitat única per veure els companys mostrar les seves habilitats. Dimecres 18. La jornada serà més tranquil·la amb una sessió de cinema pensada per relaxar-nos i gaudir d'una bona pel·lícula. Estarem tots plegats en un ambient distès ideal per desconnectar la rutina. Dijous 19. En Batista estarà dedicat a la preparació del gran banquet. Tothom col·laborarà en la creació d'un espíritu especial de postres que incluïen un taller en botits i preparar la tradicionals torrons. Aquesta activitat, a més de ser pràctica, ens uneix i ens permet treballar en equip amb l'objectiu de fer un gran apart. Divendres 20 arribarà el dia més esperat de la setmana, la gran celebració de Nadal al taller. Començarem en matí acabant de preparar les taules per dinar. Després farem un quinto de Nadal, un joc tradicional que sempre arranca somriure i moments divertits. A continuació celebrem el dinar de Nadal, un esdeveniment que reunia a tothom al voltant de la taula per compartir rialles, històries i bons desitjos per al nou any. passar el punt final i farà el lliurament entre tots de Nadal abans de deixar-nos unes més rescudes vacances. Aquestes activitats són molt més que una simple celebració, són mostra del vincle que ens uneix com a equip i com a comunitat. Vibre a Nadal plegats ens permet